Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Rosario Santamaría, que ya está aquí. Rosario, buena vesprada.
Buena vesprada, Rafa.
Escolta una cosa. Això, recordem-lo, és Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, de moment, fins que no se n'ha adonit que no respecta els temps. No, que sí. Normalment sí que és així. Escolta, va, anem a posar fil a l'agulla. Avui parlarem de Mallard Artesans Charcuters, que a finals del passat mes d'octubre va guanyar el Premi Iniciativa Sostenible de la 7a nit del Gourmet Català, organitzada pel Clúset Catalunya Gourmet. El jurat va premiar l'obrador centenari de la llacuna del seu projecte social i pel llançament de productes inèdits elaborats amb la raça d'identificació geogràfica protegida del Gall del Penedès. Déu-n'hi-do. Sí. Explica'ns una mica més, Rosario.
Mallard Artesans és un obrador familiar i històric d'embotits de proximitat a la llacuna que el passat 2018 es va associar amb la Fundació Mas Alburnà, que treballa la discapacitat intel·lectual i els trastorns mentals del Penedès, per convertir-se en un projecte econòmic social. Des d'aleshores, el seu obrador dona feina a persones amb discapacitat intel·lectual i genera un impacte molt positiu tant en les seves vides com pel territori i pels compradors més compromesos. I, per tant, Rafa, em vas hablar que havíem de parlar d'aquest projecte en profunditat amb la seva cap de comunicació de la Fundació Mas Alburnat i de Mallard Artesans Charcuters, que és la Cristina Barbacil.
Doncs ja la tenim a l'altre costat del fil telefònic i serà un plaer compartir uns minuts amb ella. Cristina Barbacil, bona vesprada.
Hola, què tal? Bona nit, bona vesprada.
Benvinguda al Camins, a la secció Economia en Valors. A veure, parlem primer, si et sembla, de l'empresa Mallard Artesans Charcuters. Explica'ns una mica la seva història i els productes que elaboreu.
Mira, Mallard és una empresa familiar, un obrador centenari, a un poblet que és la Llacuna, que està entre l'Anoia i el Penedès. És un poblet que té molta tradició de segles en l'elaboració artesanal d'embotits. I allà, aquesta família, com moltes altres, doncs, generació rere generació, doncs, elaboraven embotits. Què passa, no? Que l'any 2018 es troben que la persona que és l'hereu d'aquest negoci, que ha d'entomar el negoci familiar, és l'Ernest, que és una persona que té discapacitat intel·lectual. Aleshores es troben que és una persona que té coneixements de xarcuteria perquè ha treballat sempre amb el pare, a l'obrador, però potser no té les eines per gestionar doncs, tot per una empresa. I aquí entra en joc la figura de la Fundació Mas Alburnà, que és una fundació que té 50 anys d'història, arrelada al territori, i és el referent en quant a fundacions que acompanyen persones amb discapacitat intel·lectual. I la família Mallard i la Fundació Mas Alburnà arriben a un acord. Quin acord? Doncs, per una banda, la Fundació aprendrà a fer embotits artesanals tal com els havia fet aquesta família. És a dir, la família els hi traspassa la seva experiència xarcutera.
Sí.
La Fundació es posa a elaborar embotits per donar llocs de treball a persones amb discapacitat com l'Ernest, i a més contracta l'Ernest, no? com a treballador, de manera que li prepara un futur laboral i més tard, doncs, com que la Fundació també té la residència, té centre de dia, té suport domiciliari, té diferents serveis, diferents recursos, doncs que l'Ernest potser en un futur doncs, podrà necessitar i per tant quedarà cobert.
Cristina, quina història més maca, eh?
Sí.
Estàs explicant una història molt bonica. I recordem que l'empresa és de l'any 1916, eh? Que déu-n'hi-do.
Sí. L'empresa es converteix, no? Sempre diem es transforma local, formen un projecte social i esperem que amb molt d'impacte, no? Perquè hi hagi molts ernistos que tinguin moltes oportunitats laborals i que els nostres fuets, a part de boníssims, que heu de tastar, els nostres embotits, a part són eines que lluiten contra l'exclusió social.
Sí. Què suposa per vosaltres ser una empresa d'economia social i compromesa amb aquests treballadors amb discapacitats intel·lectuals?
Doncs nosaltres com a fundació portem 50 anys. Nosaltres el nostre compromís amb aquestes persones és acompanyar-los en la seva vida. La gent que necessita un lloc de feina, treballem nosaltres per crear aquestes oportunitats laborals, doncs, buscant llocs de treball per ells, no? Som un centre especial de treball. I vam veure que potser agafant aquesta estela, aquesta elaboració d'embotits i tenint un producte propi al mercat, no només podríem crear aquests llocs de treball, sinó que també obriríem un forat que hi ha al mercat, no? Cada cop més hi ha consumidors, que se'n diuen els consumidors conscients, no? Mm. Que jo m'incloc, que sempre mirem una mica, i això no està bé, aquest producte, i això, la gent que hi ha treballat, ara hi ha tot aquest tema de Qatar, no? Que la gent ha tingut condicions òptimes de produir aquest producte, no? Que no hi ha més gent que es planteja tot això, no?
Cada vegada més.
Totalment. Anava a dir el mateix.
Totalment.
Crec que cada vegada la gent té més present aquestes coses. Escolta, Cristina, disculpa, i això de refundar de l'empresa i fer-la més social, creus que podria inspirar altres empreses per seguir el mateix camí? Perquè creus que es poden animar els empresaris que ens estan escoltant a comptar al seu equip amb persones amb discapacitat? Com ho veus tu, això? Ups. Acabem de perdre la comunicació amb Cristina Barbasil, com realment hem comprovat, per el tut-tut. És que sí. Això del tut-tut és un clàssic de la casa.
Sí, s'ha penjat, quina
però,
llàstima.
Però sí que és cert que, Rosario...
Quina història més bonica, m'ha agradat molt.
Realment sí, perquè al final... És que una cosa és el negoci, que evidentment és important per una empresa, lo més important...
Bueno, i a més és que també dones feina a altres persones i famílies.
I altra cosa
no és, la pela,
és el que fas amb el negoci, com el planteges, sí. Com tu enfoques la teva tasca, i es pot fer d'una manera... Bueno, doncs, no sé com dir-te-ho.
Bueno, normal, com es feia al segle XX.
Exactament.
Però ara es fa d'una altra
amb
manera.
Amb una mirada transversal. Perquè tot això són valors afegits, eh?
Sí, economia amb valors. Sí, totalment d'acord.
Això és economia amb
valors.
No, però
valors. Podríem parlar amb algun expert d'aquests de que fa una mica com el que es fa ara, no? De resseguir d'on treuen el cacau o de resseguir, efectivament, si, les, no? Si la gent que està treballant a aquella fàbrica estan fent en condicions òptimes. Hauríem de parlar amb algun expert d'aquests, no? Com saber la traçabilitat, no? Es diuen en els productes i en aquest cas també podríem veure a nivell d'indústria, no? Estaria xulo un expert d'aquest estil.
Tenim el Ferran Capdevila intentant recuperar la trucada.
Ai, que bé, vinga, Cristina, que ens quedaven preguntes.
Cristina, sí, tranquil·la, ja t'hem recuperada per
sort. Ens havia deixat penjat, sí. mai millor dit.
La intriga, la màxima intriga.
Ens has deixat penjats com a fuets.
Sí.
Escolta una cosa, Cristina, t'estava preguntant si penses que el vostre camí, aquest camí que heu iniciat de refundar l'empresa des d'una vessant social i la contractació de persones amb discapacitat pot ser inspirador per altres empresaris, i consideres que podeu obrir també una mica de camí. Com veus aquest tema?
Sí, jo crec que és una experiència totalment replicable, i més tractant-se tal com ens trobem avui en dia, no? Que quantes empreses familiars no troben relleu generacional, no? Uh-huh. Aleshores, aquest relleu generacional pot ser donat amb altres models, no? Ja sigui, doncs, gent nova que s'hi posa i continua el projecte, com, per què no, comptar amb les entitats de l'economia social, no? Per què no una entitat com nosaltres pot agafar un negoci centenari, el que sigui, en aquest cas nosaltres ens hem trobat el nostre tren Mallard feia fuets, però podia haver fet una altra cosa, i convertir-ho, donar-li un tomb, de manera que es perpetuï aquest llegat. Al final estem parlant de patrimoni, també patrimoni que ens estem deixant perdre si no hi ha aquest relleu generacional, i li dones un tomb i, a més, té aquest impacte social positiu. Per tant, en conclusió, crec que és un experiment que és perfectament replicable, i tant de bo, no? Això inspirés a moltes altres entitats a tirar-ho endavant.
Totalment, que prenguin nota.
Em sumem
que
aquest desig, nota. Perquè jo crec que és un desig excel·lent. La Cristina Barbasil és la cap de comunicació de la Fundació Mas Alborà i de Mallard Artesans Charcuters. Enhorabona, Cristina, per la vostra iniciativa, per aquesta refundació amb aquesta visió de la vostra
inclusiva
empresa. I moltes gràcies per acompanyar-nos aquí a Radio Estel. Una abraçada.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Vinga, nosaltres que seguim endavant tenim uns minuts encara per explicar-vos algunes notícies sobre economia.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, doncs, després de l'entrevista fem un repàs de l'actualitat amb les notícies d'economia més destacades de les darreres hores. Rosario, per on comencem?
Pues comencem parlant d'educació, Rafa, i és que l'Escola de Negocis TBS Education va inaugurar ahir dimecres el seu nou campus 22 arroba Barcelona. Es tracta del quart centre educatiu del grup, que se suma als campus que tenen a Toulouse, Casablanca i París. I amb la inauguració d'aquest nou edifici, que suma 7 plantes amb un total de 8.800 metres quadrats i que pot acollir a més de 1.100 alumnes, TBS Education traslada la seva seu, doncs com dèiem, al 22 arroba.
El campus es troba al 22 arroba perquè és una zona clau de Barcelona, envoltada d'importants clústers empresarials, així com institucions i centres d'emprenedoria, innovació, formació. Els que també estan reorganitzant-se són els de l'empresa Puig.
Sí, efectivament, la multinacional familiar de perfumeria i cosmètica tancarà a finals de l'any que ve la seva vella fàbrica de la zona del Besòs i traslladarà la producció a les plantes de Vacarisses i Alcalá de Henares, que a diferència de la del Bon Pastor tenen marge per continuar creixent. Vale. L'empresa ha pactat amb els sindicats que al voltant del 30% dels gairebé 400 empleats de la planta que tancarà passin a la de Vacarisses i la resta, el 70%, a la nova torre que s'està construint al costat de la seu actual a l'Hospitalet de Llobregat, on anirà el Centre de Recerca i Desenvolupament, R+D i oficines.
I recordem que la fàbrica que tancarà es troba gairebé integrada a l'entorn urbà i data de l'any 1968. Era, per tant, la més antiga de Puig en funcionament. I parlant de fàbriques, el president de l'empresa xinesa d'automòbils Chery es desplaçarà a Barcelona els propers 28 i 29 de novembre, d'aquí no res, per negociar la implantació d'una fàbrica a Catalunya.
Aquí mantindrà reunions amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i el conseller Roger Torrent, un molt nivell. I també tindrà una trobada a Foment de Treball impulsada per la Unió Patronal Metal·lúrgica per expressar la companyia el suport de l'empresariat català a la implantació de Chery. No sé si és Chery, sona molt
sona,
bé. Aquest nom
em
sona a felicitat.
A
mi també. Recordem, i a Chers, no? De Chers, igual. Sí. Recordem que aquest és el segon cop que Chery s'interessa per Catalunya després de l'intent que va fer, mira, el 2009, amb el govern de José Montilla.
Bueno. Ara, però, estan interessats en les instal·lacions de Nissan, aquestes instal·lacions tan que sempre estem esmentant per unes coses i per altres, on podrien fabricar uns 150.000 cotxes a l'any i generar 1.500 llocs de treball segons fons del sector.
I parlant de Nissan, Rafa, t'actualitzo la notícia que vam comentar fa pocs dies, i és que CaixaBank ha acceptat concedir avals a l'anomenat hub de descarbonització de Nissan, de manera que es desbloqueja la posada en marxa del projecte i la recepció de les ajudes públiques que se li ha assignat al PERTEP del vehicle elèctric. A l'operació, els detalls de la qual s'estan ultimant, hi podrien participar altres bancs espanyols. CaixaBank actuarà com a avalador, però el seu risc es minorarà perquè l'Institut Català de Finances, l'ICF, actuarà com a contraavalista. Per cert que també hi participarà Avalis, la societat avalista de l'ICF, encara que amb una quantitat més petita.
Doncs fins aquí les notícies, Rosario, si et sembla.
Ens veiem dimarts, la setmana que ve.
Sí, perquè m'estic marejant. Salvador,
sí, ho sento, però tenia una estrena molt, molt important, ja ho saps. Mecano.
Mecano. Doncs fins aquí Economia en Valors. Escoltem la Falca de la Caixa, que ens ve molt de gust, i recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel.